la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. El programa d'aquesta setmana, que és una redifusió, comptarà amb les nostres seccions habituals d'informació i consells de la mà dels nostres experts, curiositats dels animals i la natura, l'entrevista, un fragment de l'encíclica ecològica del Papa Francesc i, com sempre, tot molt ben amenitzat amb la música del Manel Casas. Un programa creat i dirigit per tot l'equip d'ONG ADA i presentat per qui us parla, Jordi Gispert, i el control tècnic, Toni Huguet.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que el niu de cigonya blanca pot mesurar 1,5 metres de diàmetre i quasi 2 metres de profunditat? Després de la hivernada, les cigonyes acostumen a tornar al mateix lloc de niada i a retrobar-se amb la mateixa parella. El mascle arriba uns dies abans i és l'encarregat de reparar els desperfectes. Les successives reconstruccions anuals dels nius fa que les seves dimensions es vagin ampliant i el seu pes incrementant-se, amb el temps sobrepassant els 250 quilos i més. Branques, pals, fang i al centre un llit tou pels seus pollets, fabricat amb herbes, draps de roba, canyes, paper i altres materials, formen part dels sòlids i visibles nius d'aquestes afanyades i entranyables aus, que, segons sembla, gaudeixen de més protecció i aliment ubicant-se a prop de les poblacions humanes. Els seus nius són també les llars de cria de diverses espècies d'ocells, com poden ser els pardals, estornells, xoriguers, mussols, cuaretes blanques, gralles i d'altres petites aus, que no perden l'oportunitat per aprofitar els forats d'aquestes esplèndides mansions per dur a terme les seves respectives niuades. Al voltant de la primavera, milers de cigonyes retornen des de l'Àfrica, l'Índia i la península aràbiga per dispersar-se per Europa i començar el ritual del seu festeig, que exterioritzen festuosament amb moviments del seu coll i els característics sons del seu bec anomenats cloqueig. Tradicional i culturalment, les cigonyes han estat considerades com a aus de bon auguri, essent una espècie protegida per llei. El seu aliment, que inclou insectes, peixos, rèptils i petits mamífers, és considerat com a beneficiós per l'agricultura humana. Tot i que la cigonya blanca és una au migratòria de grans distàncies, el canvi climàtic i les activitats humanes han començat a influir i modificar el seu atàvic comportament. Moltes cigonyes, deixant de migrar, es tornen més sedentàries i en els abocadors humans comencen a cercar part del seu aliment. Esperem que el símbol de les cigonyes i la simpatia que desperten continuï i sigui un exemple a imitar per a moltes altres espècies del nostre entorn que no són tingudes en compte.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Esther Villar, veterinària. Sembla ser que les gastroenteritis són una de les patologies més freqüents en els gossos. Com es poden evitar?
Sí, efectivament. Un 80% de les visites de gastroenteritis, un 80% de les patologies són gastroenteritis. Llavors, d'aquestes, un 90% estan degudes a males desparasitacions i males dietes o dietes inadequades per a aquell pacient. Per tant, ja tot aquest tant per cent ens el podem estalviar seguint un protocol de desparasitacions correcte, buscar la millor dieta per al nostre cas. Penseu que podeu tenir un gos que tingui un problema de colon irritable, no es diu així en veterinària, però així ens entendrem, o una enteritis específica. Haurem de buscar un pinso que sigui adequat per la seva digestió. Un altre tant per cent en gossos joves són els cossos estranys. Hem de vigilar molt i molt amb el que s'empassen o ens roben. Traiem molts mitjons, xumets i coses que ni us podeu imaginar dels budells i dels estómacs dels nostres gossos. En animalets més grans la cosa ja es complica perquè poden ser ja problemes de ronyó, problemes hepàtics, però d'això ja en parlaríem.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Bremen, de Sabadell. Més informació al 93 723 65 91 o al Facebook buscant Bremen Veterinària.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Amics, animalons i amigues, Brasil, un país immens, geogràficament estratègic per ser el pulmó del nostre planeta. L'Amazònia està cada cop més amenaçada. Un país amb greus diferències socials i punt d'atenció pels interessos de les corporations que tan sols cerquen el profit econòmic i que són alienes als problemes ambientalistes. Però tot això s'oblida a Brasil amb l'esport nacional, que és el futbol, i també amb la música. Per això avui us oferim aquest record musical de Brasil.
Shit.
Doncs bon vespre de nou, i és temps per tornar-vos a fer el recordatori. Escolteu Ràdio Estel i escolteu La veu dels animals i la natura, un programa dirigit i presentat per ONG ADA. Recordeu que, a banda del directe, també podeu escoltar els diferents programes i la ràdio a través d'internet, és a dir, en diferit. Per tant, us ho podeu descarregar, el programa que vulgueu, aquest o qualsevol altre de la casa, en el moment en què vosaltres també desitgeu. És temps per parlar amb el nostre convidat d'avui, que és el Joan Budó, que és tècnic responsable del Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera. Aquí saludem ja. Joan, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Bona tarda. Salutacions a tothom.
Ara definirem una mica tot el centre, tota la tasca, també en especial la biologia de les diferents espècies que vosaltres protegiu i teniu en cria, però definim el centre perquè bé, és un centre que està obert al públic des de l'any 1994 i està gestionat per l'Associació Amics de la Tortuga de l'Albera, en un conveni amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat i també amb el Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera. Defineix-nos exactament quina és la tasca, que jo ho he avançat, la cria, reproducció en captivitat i també alliberament de tortugues, oi?
Exacte, sí, és un centre, com la seva paraula, centre de reproducció de tortugues de l'Albera. I per què reproduïm tortugues? Doncs resulta que aquí a la Serra de l'Albera, que és aquesta part més oriental del Pirineu, diríem a la zona del Pirineu Empordanès, a les parts baixes d'aquesta serra, hi viu la darrera i única població natural de tortuga mediterrània de tota la península Ibèrica i una de les poques poblacions que queden a Europa d'aquesta espècie. Llavors, aquest centre, l'objectiu prioritari, precisament, és, a través de la cria en captivitat d'aquestes tortugues, reforçar la població natural, és a dir, alliberar exemplars nascuts en captivitat, per així evitar la desaparició d'aquesta població. Que recordem que aquesta població estava penjada un fil, degut als incendis forestals, degut a la recol·lecció que s'havia fet antigament, és a dir, tota una sèrie de problemes molt antròpics en aquest sentit, i que pràcticament es havia extingit d'aquesta població, i d'aquesta manera des de l'any 94 estem treballant per recuperar-la i per evitar la seva desaparició. Objectiu prioritari del centre. Llavors, a més, també criem a una de les altres espècies en perill d'extinció que tenim aquí a Catalunya, que és la tortuga d'estany. Aquesta tortuga d'estany, les cries que es neixen aquí, cada any els estem alliberant, estem reforçant o reintroduint poblacions aquí al Parc Natural del Baix Empordà, al Parc Natural del Baix Ter, a diferents indrets de la conca mitjana del Ter i a l'estany de Banyoles. Aquesta tortuga d'estany, també és un animal molt, molt gràcies, perill d'extinció, i també fem aquesta feina de criar-la en captivitat.
Ara definirem tots aquests projectes.
La tercera pota de la nostra feina seria la de funcionar una mica com a centre d'acollida de tortugues. Desgraciadament, per culpa del comerç que es fa de moltes espècies de tortugues, tant comerç legal com comerç il·legal, acaben alliberades, escapades, confiscades, moltes tortugues, per tot l'indret del país, que llavors els acollim nosaltres al nostre centre per, si és possible, si és una espècie protegida i hi ha un programa de recuperació al seu darrere, doncs retornar-la en el seu país d'origen, això ho hem fet algunes vegades, o si no també, doncs cuidar-la aquí nosaltres al nostre centre o altres centres que puguin acollir tortugues en aquest cas. Doncs aquesta és la funció del Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera i, a més, portem a terme també tots els treballs d'estudi d'ecologia i biologia de la tortuga mediterrània en el seu hàbitat natural aquí al Paratge Natural de l'Albera.
Joan, has fet una definició perfecta, molt extensa, però de tots els temes que intentarem desgranar punt per punt de tot el que vosaltres us dediqueu en aquest centre de recuperació. Abans, i fent memòria, també cal dir que aquest grup de... Bé, que això va sorgir ja l'any 1994, mercès també a l'entitat, a l'associació IAEDEN, que va iniciar el grup d'estudi i protecció de les tortugues. Aleshores, es va instal·lar a Vilamaniscle, després va passar en aquest centre actual que teniu aquí a l'Albera,
a
Garriguella, la població de Garriguella. I no sé quants animals actualment, parlant de tota aquesta tasca, quanta gent i quants animals albergueu actualment, si es pot fer un càlcul aproximat aquí al centre.
Sí, bueno, el nombre de tortugues cada any evidentment varia, depèn dels naixements, els alliberaments, depèn l'època de l'any, varia els ingressos que tenim, les tortugues que... Però ara estaríem parlant que de tortuga mediterrània, adultes reproductores de tortuga mediterrània, estaríem al voltant d'uns 200 exemplars. I llavors, tortugues exòtiques d'aquestes d'acolliment estaríem parlant d'uns 100 exemplars més. Sí. I després de tortuga d'estany, que és aquesta que us deia, d'aquesta espècie d'aigua dolç que tenim aquí al país, Aquestes ara mateix també es teníem al voltant d'unes 25... No, 30 adultes reproductores. 30 tortugues adultes reproductores. I llavors cries de primer i de segon any d'aquestes espècies estaríem al voltant d'un miler d'exemplars aquí al centre de tortugues, ara mateix.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Quants animals albergueu. I fent referència també a tots aquests animals i també a la feina que vosaltres teniu, hem de fer referència a aquest últim any de crisi econòmica en què les coses han canviat per a molta gent i no sé, en primer lloc, si vosaltres ho heu notat i en què ho heu notat.
Sí, també. Exacte. Nosaltres al centre, una de les funcions que té, a part d'aquesta que explicàvem, de com a centre de cria de tortugues i d'estudi, etc., també l'altre aspecte que intentem que funcioni és el divulgatiu, l'educació ambiental. Per això el centre és obert al públic durant 7 mesos i mig, 8 mesos a l'any, que és l'època d'activitat de les tortugues, i el tenim obert al públic perquè així acollim visitants a nivell de públic familiar, bàsicament, i escoles, instituts, grups, etc, etc. Llavors, una de les maneres que tenim de finançar tot aquest projecte de les tortugues, d'acolliment de tortugues, precisament és a través del règim de visites, l'aportació que fan els visitants, doncs és una de les maneres que es té de finançament. Clar, aquest any de pandèmia, aquest darrer any que hem passat, amb fronteres tancades per una banda, nosaltres tenim aquí, estem en una zona aquí al nord de l'Alt Empordà, que també hi tenim molt de turisme, que també al llarg de l'any hi passen molt de públic holandès, alemany, francès, bàsicament anglès, però amb el tancament de les fronteres per una banda i amb els confinaments que hem tingut comarcals, locals i tot aquest any de pandèmia, sí que hem vist disminuir molt i molt i molt els nostres visitants i, per tant, també els nostres ingressos. Esperem que ara aquest any aviam si podem recuperar una mica més el règim de visitants i que tot plegat rulli una mica millor.
De tota manera, és obert el centre?
No, perdona.
És obert actualment el centre? O sigui, si jo vull fer una visita aquest cap de setmana, puc venir, eh?
Els caps de setmana i entre setmana a la nostra pàgina web, que és molt fàcil, tortugues.cat, hi ha els horaris. Llavors, els horaris els tenim en diferents etapes, en diferents franges, depenent també de l'activitat de les tortugues. Ara mateix a la primavera tenim obert cada dia, excepte els dilluns, i només al matins, de 10 a 1, que és l'horari del públic, perquè llavors a les tardes, ara a la primavera, molt de dies plujosos, núvols, les tortugues no es veuen, i llavors no tenim el centre obert a les tardes.
Per tant, és una de les activitats que també us recomanem, que podeu també consultar a través de la pàgina web, que després també donarem a conèixer, amb tots els contactes pertinents de l'associació, i us convidem també. És una de les tasques fonamentals vostres, aquesta difusió, no només a famílies, a ciutadans a nivell particular, sinó també sobretot escoles, fins i tot alumnes de biologia o ciències ambientals que hi poden fer estades, i per tant esperem que reprengui aviat, no? No sé també si aquest any, aquest any que ha estat tot diferent, hi ha hagut més avisos per abandonament, perquè és una de les vostres tasques també, és a dir, tortugues que estan exòtiques, que es troben al medi o que són capturades o retingudes per policia o per qui sigui, després també arriben a aquest centre, al vostre centre. Per tant, no sé si aquest any aquests avisos han augmentat, han disminuït, si hi ha hagut aquesta mateixa col·laboració per part de voluntaris o no.
No, de fet no hem trobat a nivell d'ingressos no hem trobat gaires diferències, estem exactament igual. Potser diríem que una mica menys ingressos perquè al haver-hi menys mobilitat, per tant, la gent, de forma casual, ha trobat menys tortugues, d'aquestes que dèiem alliberades, expressament, o escapades, de llocs on estaven tancades. Al haver-hi menys mobilitat de gent, per tant, s'han trobat menys tortugues. En aquest sentit, potser una mica menys d'ingressos. Però la resta, la confiscació de tortugues, que a vegades passa per part dels Mossos o la policia de fronteres i tot això, doncs també ha baixat, perquè precisament per això, per la la poca mobilitat que hi ha hagut de la gent en aquest darrer any.
Per tant, hi ha equilibri, diguem-ne, eh? Hi ha hagut un equilibri, encara que hagi disminuït també, ha disminuït l'economia, diguem-ne, d'alguna manera, però també ha disminuït aquest nombre de tortugues alliberades i, per tant, la tasca més o menys ha pogut seguir igual, oi?
Exacte, sí, sí, no, la tasca en aquest sentit l'estem fent igual, l'alliberament en aquest cas de tortugues nascudes al centre a la natura continua sent el mateix, els treballs de camp, els censos que fem, tot això continua sent el mateix, l'únic que ha anat passant és això, que la disminució de nombre de visitants, però vaja, suposo que amb aquests mesos que venen ara doncs ho podem recuperar i podem tornar una mica a la normalitat.
Esperem que sí. Escolteu el Joan Budó, que és tècnic responsable del Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera, escolteu Ràdio Estel i escolteu la veu dels animals i la natura. I parlem ja en concret dels vostres projectes, en concret també de l'alliberació, perquè és una de les tasques, és a dir, tant de tortuga mediterrània com de tortuga d'estany. S'han calculat, i si no em corregeixes, doncs uns... que s'han alliberat uns 3.000 exemplars de tortuga mediterrània a la Serra de l'Albera i uns 1.200 també als parcs naturals de la Serra del Montsant i del Garraf, i de tortuga d'estany uns 700 exemplars alliberats a la Conca del Ter, a l'Estany de Banyoles i als aiguamolls de l'Empordà, que també en feia referència al principi. Aquestes xifres van augmentant, segueixen mantenint-se any rere any, és possible?
Sí, no, clar, per dir-ho d'alguna manera, la productivitat o la producció de tortugues, si parlem en termes així,
més econòmics,
que no és el cas, però varia molt en funció de l'any. Hi ha anys que les tortugues, per circumstàncies, fan més postes, fan més ous. Hi ha anys que aquí al centre també hem patit depredació d'animals foranis que ens entren aquí a depredar nius, com pot ser les garces, o pot ser la fagina, o les genetes, que vull dir que també poden tenir la possibilitat d'entrar. Vull dir que els naixements de tortugues varia cada any. Tot i així, sempre estaríem això, al voltant de 250-300 tortugues de mediterrànies alliberades cada any aquí a la Serra de l'Albera, i al voltant d'una mitjana de 70-80 tortugues d'estany en aquests darrers anys, alliberades en aquests aquí, els aiguamolls de l'Empordà, a la Conca del Ter i a l'Estany de Banyoles. Cada any, però, vull dir això, els naixements i, per tant, els alliberaments solen ser més o menys igual,
És una tasca i un titular important, al que fèiem referència al principi, és a dir, és el darrer reducte, la Serra de l'Albera, de tortuga mediterrània, en aquest cas, de la península Ibèrica. És una espècie que havia estat present a la majoria de conques i d'ambients litorals d'Europa, no? Però bé, ara a la península Ibèrica només en queden aquí, per tant, la vostra tasca és doblement, en aquest cas, important, i m'agradaria definir una mica quina és la seva biologia, és a dir, com viuen aquestes tortugues.
Sí, de fet és això, la tortuga mediterrània antigament havia estat poblant diferents zones d'aquests boscos, diríem, mediterrànies, a les zones litorals i prelitorals d'aquí del Mediterrani, era una espècie que havia estat present. L'activitat humana, bàsicament, en els darrers 300-400 anys, l'ha fet minvar molt i l'ha fet desaparèixer i quedant relativament molt pocs reductes en aquesta zona del Mediterrani, tant aquí a Catalunya, com a França, com a Itàlia, com a les diferents illes d'aquí del Mediterrani. Llavors, l'activitat humana ha sigut la que realment ha anat modelant aquesta distribució tan escassa que té avui en dia. Per tant, és una espècie d'animal que diríem que la seva presència també és, podríem dir així, inversament proporcional a l'activitat humana, diferent que altres animals que els afavoreix potser una mica la humanització, l'antropització, a la tortuga no. I de fet, el seu hàbitat, que és el bosc mediterrani, és el més humanitzat i és el més alterat i el més, amb activitat humana de tots els hàbitats que tenim aquí a Europa, dels més manipulats. Per tant, aquesta manera d'encaixar un hàbitat de tortuga mediterrània, un bosc mediterrani ben conservat, amb molt poca activitat humana, avui en dia és molt difícil de trobar. I per això, per les circumstàncies aquestes, aquesta població d'aquí a l'Albera va subsistir i ha perviscut al llarg del temps, quedant això l'única població que ens queda de la península Ibèrica. Històricament, també aquí a Catalunya, hi havia hagut poblacions de tortuga mediterrània, a la zona del Garraf, a l'interior de les terres de Tarragona, al parc natural que és ara el Montsant, la Serra del Montsant, i també a la zona de la comarca del Montsià. aquests reductes de tortugues, sembla ser que històricament encara n'hi ha, ara evidentment no n'hi ha, i que sí que el que s'ha fet en aquests darrers anys també és començar a reintroduir en dos d'aquests espais, en el Parc Natural del Garraf i en el Parc Natural del Montsant, per intentar doncs, això, recuperar aquestes poblacions antigues. La tortuga doncs, és això, és un rèptil mediterrani adaptat al clima mediterrani i que té aquesta activitat de 7 a 8 mesos l'any, mentre la resta, 4 a 5 mesos l'any, està hivernant, com la majoria dels rèptils que tenim aquí a casa nostra.
Explica'ns això de la hivernació, per què exactament aquestes espècies, com d'altres també, moltes d'altres en el regne animal que ho fan, però per què la tortuga hiverna? És a dir, és un animal que necessita mantenir també la seva temperatura corporal alta i aquest període d'hivernació, per què és conseqüència això?
Exacte. Tots els rèptils i els amfibis, que són animals que hivernen, són animals de sang freda i, per tant, el seu metabolisme va molt en funció de la temperatura exterior, el seu funcionament. Llavors, entren en hibernació perquè, com que en períodes freds tindrien el cos i la sang freda, el seu metabolisme no els acabaria de funcionar, per tant, és més, és un estalvi en tots els sentits, que aquest animal es posi en el que es diu letàrgia, amb la hibernació. Redueixo la meva activitat total, no menjo, no, pràcticament no em batega el cor, respiro molt a poc, per tant, gasto molt poca energia, i d'aquesta manera gasto molt poca energia i espero, en moments millors, que pugui carregar, per dir-ho d'alguna manera, les piles.
És un mode d'estalvi d'energia, un mode biològic.
De més alta temperatura, a partir de la primera, tots els rèptils, les tortugues també, doncs s'activen i, per tant, s'activa el seu metabolisme. I han de tenir aquesta capacitat de menjar i adquirir suficients reserves durant 6 o 7 o 8 mesos de l'any per poder passar 4 o 5 mesos després sense ingerir res. No? I això és una estratègia que és una estratègia evolutiva que moltes espècies animals, en aquest sentit, d'animals de sang freda, com són els rèptils i com són els amfibis, en climes temperats com els són els nostres, doncs és la seva estratègia de supervivència. Altres tortugues i, a més, altres rèptils amb climes càlids no tenen aquesta necessitat de fer això i són actius durant tota l'època de l'any.
Testudo Hermani, és el nom científic, per si llegiu també tots els documents que elabora la vostra associació o d'altres documents científics que hi ha sobre aquesta espècie, ho trobareu d'aquesta manera. Testudo Hermani, la tortuga mediterrània, com ens deies, i com deia jo, no? És com una comparació amb aquest mode d'estalvi d'energia que utilitzen alguns dispositius actualment, que és ben curiós, però que utilitzen molts animals en la biologia. I no sé, Joan, què cal, és a dir, si a part de la vostra tasca de cria i recuperació i reintroducció al medi d'aquesta espècie, com també de les tortugues d'estany o les tortugues de rierol, de les quals parlàvem, si hi ha altres condicions o altres coses que puguem fer a nivell col·lectiu, a nivell general, per ajudar a la pervivència d'aquesta espècie.
Una cosa, jo crec que és el que sempre expliquem aquí als visitants que tenim, és aquesta mena d'aquesta necessitat de conscienciació. És a dir, la tortuga mediterrània, aquesta espècie que ara està en perill d'extinció, és una tortuga que desgraciadament, un dels problemes que va patir i ha patit per la seva existència ha sigut precisament el fet de convertir aquesta tortuga en un animal domèstic. La moda de tenir una tortuga a casa, al pati, al jardí, a la terrassa, etc, etc, aquesta moda comença a partir dels anys 20 i 30 aquí a casa nostra, en una època que, evidentment, que no hi ha ni normes de conservació, ni normes de protecció d'animals, ni tot això, i es converteix en una moda i milers i milers i milers de famílies i cases aquí al país tenien tortugues en els patis, en els jardins, etc, etc. Clar, aquestes milers i milers de tortugues, d'on sortien aquestes tortugues? Doncs sortien directament del medi natural. Hi havia gent que es dedicava professionalment a anar a capturar la natura i aquestes tortugues es venien als mercats setmanals als pobles o també, recordat fins fa pas gaires anys, a les Rambles a Barcelona, per exemple. Sí. Doncs l'expoli de milers i milers i milers de tortugues de la natura per acabar en els patis, els jardins de les cases, va fer que a la natura desapareixessin pràcticament les tortugues i totes aquestes anessin a parar a les cases particulars i mortes de les cases particulars pràcticament haguem extingit l'espècie. Per tant, a partir de l'any 86 és quan es protegeix la tortuga, per tant, es prohibeix, evidentment, la seva captura i la seva comercialització, i es prohibeix també la tinença. Llavors, com que són animals que viuen molts i molts anys, 60, 70, 80, 90 anys, encara avui en dia hi ha moltes famílies que a casa seu tenen una, dues o tres tortugues, són tortugues que fa 30, 40, 50 anys que es tenen a casa, de quan a l'època que es podien tenir i que es podien comercialitzar, i per tant, doncs, hem de, dit això, hem de ser una mica conscients tots plegats que el que toca, ens toca fer és que la tortuga, com pot ser un esquirol o un eriçó, allà on li toca viure, precisament en el seu medi natural, en aquest cas aquí a l'Albera, i en els llocs on s'està introduint, el Garraf, el Montsant, però en cap manera, de cap manera, hem de considerar la tortuga mediterrània com un animal domèstic. La tortuga, a casa, per molt que ens ho sembli a nosaltres i ho mirem amb òptica humana, les tortugues no hi estan bé, a casa, en el nostre pati, en el nostre petit jardinet. Les tortugues són animals que necessiten de molta... de molt d'espai a la natura. Aquí a l'Albera tenim estudiat el seu domini vital, que és de mitjana unes 9 hectàrees per tortuga. Fixeu-vos el quantitat d'espai que necessita, 9 hectàrees de camps de futbol, per exemple.
Sí, sí.
I llavors el seu règim d'alimentació, que a casa li donem enciam i una mica de tomàquet i una mica de... A la natura menja gairebé més de 70 classes de plantes diferents. Per tant, l'aport de vitamines, minerals, proteïnes que necessita aquest animal a la natura ho té solucionat, cosa que a casa no tant. Per tant, això el que intento dir és que això, tinguem consciència que la tortuga mediterrània i totes les tortugues són animals salvatges, que allà on els hi toca viure és en el seu medi natural, i que no han de viure a les cases o als jardins, ni molt menys en un terrari, en una terrassa, en un balcó d'una casa.
Tornem a fer aquesta crida, de la qual ja hem parlat moltes vegades, també amb algun, per exemple, dels vostres centres o associacions col·laboradores, com és el CRARC, el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya, o la Societat Catalana d'Herpetologia, d'aquesta tinença responsable i, sobretot, doncs bé, no abandonar els animals, que és una cosa bàsica. Trobareu també, a través de la pàgina web del Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera, que és www.tortugues.cat, www.tortugues.cat, estudis científics molt interessants, als quals us convidem, com per exemple els productes químics que ajuden doncs, a repel·lir els depredadors dels ous de les tortugues, per exemple, o moltes altres coses que investiga aquest centre, i també allà hi trobareu informació de com poder col·laborar a través de donacions, apadrinaments, també voluntariat, moltes tasques que podeu fer per ajudar aquesta associació que avui ens ha presentat el seu tècnic responsable, que és el Joan Budó, una associació que és situada al municipi de Garriguella, a l'Alt Empordà. Joan, moltíssimes gràcies per intervenir avui.
No, no, al revés, al contrari, moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Continuem amb Brasil. Hem escollit diverses sambes amb el seu ritme característic i dos talls de l'orquestra del Xavier Cugat molt adients, Brasil i Bahia. Aquest cop no hem dit els noms de les cançons entre les dues parts del programa. Fins aviat, a retrobar-nos, si de vol.
Vamos lá, quero ver se você fez esse bambu, lê, vamos lá. Conheço um homem que tem 17 filhos que pôs tudo. Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Quin parc urbà de Catalunya coneixerem avui?
El Parc del Castell de l'Oreneta, que el trobem al districte de Sarrià-Sant Gervasí de Barcelona. Va ser inaugurat el 1978 i posteriorment restaurat el 1993. Antigament hi havia un castell, el Castell de l'Oreneta, que dona nom al parc, originari de la dècada de 1880 i del que queden algunes restes. El parc és un gran espai forestal que connecta Barcelona amb la Serra de Collserola. Conserva gairebé intacta la seva vegetació primigènia de tipus mediterrani, amb espècies molt característiques de la serralada de Barcelona, pins blancs i pins pinyers, alzines i roures, a les que amb el decurs dels anys s'han anat afegint noves espècies, com l'eucaliptus, els xiprers, cedres i lladoners, que han contribuït a la frondositat que el caracteritza.
El parc del Castell de l'Oreneta, un parc, com bé dius, amb una gran riquesa forestal.
Sí, perquè també trobem un sotabosc molt ric en arbustos, com la ginesta, el boix, el marfull, l'arbós i el llentiscle, i amb plantes aromàtiques com la farigola, el llaurer i l'espígol. La presència de tarongers, nesprers, ametllers, oliveres i algun magraner recorda el passat agrícola de bona part d'aquesta zona. I destaquen dos arbres que, per la seva excepcionalitat, han entrat a formar part del catàleg d'arbres d'interès local de Barcelona, un enorme eucaliptus i un cirerer de Santa Llúcia.
La fauna, per la seva proximitat a la Serra de Collserola, està integrada per una gran varietat de petits mamífers com són els ratpenats, esquirols, ratolins, conills, entre altres. Però també hi ha una gran diversitat d'aus, com per exemple els mussols, òlibes, coloms, tòrtores, maiangueres, estornells i merles.
I com a curiositat, a part de diverses zones de jocs infantils, hi ha un circuit de trens en miniatura inaugurat el 1981.
On podem trobar més informació del Parc del Castell de l'Oreneta?
A la web de l'Ajuntament de Barcelona, www.bcn.cat.
Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
Fets i amistats destacables amb els animals. Avui us explicarem la coloma del Nikola Tesla. Nikola Tesla fou un important científic i investigador del segle passat, descobridor de la corrent alterna. L'altra gran passió de la seva vida eren els coloms, i no dubtava a portar l'habitació de l'hotel on vivia a tots aquells coloms malalts que trobava pel carrer per poder-los guarir. Sembla ser que l'any 1922, la coloma, pel qui tenia la gran més estima, va volar fins a la seva habitació per morir al seu costat. En Tesla va quedar tan afectat per la seva pèrdua que va deixar escrit: «Des d'aquell moment, una llum es va apagar en la meva vida i en el meu treball».
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
La noció de bé comú incorpora també les generacions futures. Les crisis econòmiques internacionals han mostrat amb cruesa els efectes danyosos que comporta el desconeixement d'un destí comú, del qual no poden ser exclosos els que venen darrere nostre. Ja no pot parlar-se de desenvolupament sostenible sense una solidaritat intergeneracional. Quan pensem en la situació en què es deixa el planeta a les generacions futures, entrem en una altra lògica, la del do gratuït que rebem i comuniquem. Si la Terra ens és donada, ja no podem pensar solament des d'un criteri utilitarista d'eficiència i productivitat per al benefici individual. no estem parlant d'una actitud opcional, sinó d'una qüestió bàsica de justícia, ja que la terra que rebem pertany també als que vindran. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I finalitzem el nostre programa d'avui. Us esperem la propera setmana a La veu dels animals i la natura, aquí, a la sintonia de Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.